són les 10:55, les 5:55, si ens escoltava a la tarda. Començàvem la secció d'aquells meravellosos anys. Tenim aquí ja en Paco Pérez. Molt bon dia.
Bon dia, Pep. Tot bé?
Molt bé, i tu?
Bé. Ja els últim, l'últim programa de l'any, eh?
Sí, se't veu feliç una miqueta, eh? Et veig content.
Estic, fas bona cara, avui. Estic content. Sí, estic tranquil, estic content. Sí, sí. Sempre crec que sentir-se tranquil és una manera d'arribar a algun lloc.
La plenitud.
Sí, algú. Sí, sí, sí.
Molt bé, a veure quin interessant tema ens portes avui.
Bé, avui volia tancar l'any amb una proposta que pugui enllaçar-nos ja, no?, amb més propostes de cara al curs a l'any vinent, que l'he posat així com un títol del jardí i del cervell, la poda sinàptica i l'art de créixer. Ara ho explicaré bé.
La poda sinàptica.
La poda, no?, de podar.
Sí,
vale?
Sí.
Perquè és un concepte interessant que a vegades potser passa molt per damunt, però bueno, que ara ho explicaré i de la manera que es pugui entendre per acabar, en tot cas, com sempre, no?, amb un missatge positiu, com no pensaria d'una altra manera. Jo no sé, Pep, si sabies que el teu cervell, durant els primers anys de vida, tenia moltes més connexions que ara.
No me'n recordo.
Eh?
Que no me'n recordo si en tenia,
bueno,
no. Però segurament sí, no?
Quan dic de connexions, vull dir de connexions neuronals.
Clar.
No? És a dir, era un cervell que estava, no?, per explotar, no?, per desenvolupar-se, i estava amb una predisposició per ser tot el que podia ser, no? Pues sí, la resposta és que sí, tenia moltíssimes més. I no sé si sabies que per ser més eficient, el que va haver de fer és podar, no?, aquestes connexions, podar-les, no?, com qui retalla un arbre perquè creixi amb força, no?, és a dir, per fer aquesta metàfora, no?, diríem que és com un arbre que dius poda-lo una mica perquè pugui créixer amb més força, no? Pues avui, a aquests meravellosos anys, el que farem serà això, parlar de la poda sinàptica i aquest procés silenciós. És un procés fascinant amb què el cervell s'esculpeix a si mateix. ¿Vale?
Venga,
un viatge que comença amb la infància, que continua amb l'adolescència i que ens acompanya tota la vida. Anem a dir, en tot cas, o anem a especificar bé què és la poda sinàptica. En un univers de neurones acabades de néixer, el que passa és que milions de connexions, vale, pues estan allà, no? com a l'espera, no?, de que passi alguna cosa, no? Però brillen com si fossin llums en una ciutat, no?, vista des de l'aire. Si féssim una exploració per neuroimagen, veuríem que allà és, bueno, pues això, no? És la ciutat.
Es van encenguer en totes les àrees del cervell.
Exactament, i tot està molt actiu, no? Pues en els primers anys de vida, el cervell el que fa és crear sinapsis, no?, que són les connexions entre neurones, perquè hi hagi molta connexió, per tant, molta fluïdesa d'informació, a una velocitat increïble, vale? Molt rapidíssima. Sí? Però no totes aquestes connexions seran útils.
Vale.
D'acord? El que són les que... diríem que són camins, autopistes, que no totes són aprofitades. I en el moment que no són aprofitades,
pues,
es paren. Diu, aquesta no l'aprofitem i, per tant, es paren. No? Per tant, el cervell, que és un òrgan extraordinàriament eficient, el que fa és començar una tasca selectiva, no?, on el que fa és mantenir les connexions que són òptimes, que estàs estimulant, que estàs fent demanda, i les que no estàs fent demanda, no, no? És a dir, si arriba un moment que en una d'aquestes carreteres no passa ningú, dius, bueno, pues aquesta no la mantenim. Per tant, es bloqueja i s'anul·la, no?
A partir de quina edat, això?
Bueno, això des de ben petits.
Vale.
Des de ben petits, d'acord? Aquest és un procés que l'anomenem poda sinàptica, i és... com bona màquina que és el cervell, tendeix a estalviar energia, estalviar la màxima energia possible. Per tant, dius, de tot el potencial que tinc, el que no faci servir, ho anul·lo, no? I això és el que fa. És literalment com una reorganització que permet que el cervell més àgil, més especialitzat i més adaptat a la persona, a el que necessita la persona, ¿vale? És a dir, que el que fa és un adaptant, no? Diríem que és com un jardiner, abans que feia aquest títol, més poètic, no? És com un jardiner que el que fa és podar aquestes branques seques, no? Diríem que és això. Vale. Quan passa la poda sinàptica? Ara preguntaves, no? Pues la poda sinàptica en realitat no passa una única vegada.
És un procés, diguem-ne.
És un procés, ens acompanya al llarg de tot el desenvolupament. No? I la primera gran poda té lloc a la primera infància, sobretot entre els primers mesos i els 5 anys de vida. Aquí és quan neixem per tot per fer i fins als 5 anys. Per tant, la importància d'aquests primers anys de vida, que moltes vegades es veuen com a nens petits que no fan res, que no entren a primària, no? Però que és importantíssim des del punt de vista de l'estimulació, i aquí és on notem moltes diferències. No? Per això, en aquest moment, l'entorn, l'afecte i l'estimulació són tan importants. D'acord? Per què? Perquè allò que el nen utilitza es reforça, i allò que no s'aparta. Per tant, si en els primers anys de vida no hem fet un procés d'estimulació correcte, com toca, ric i amb molt d'afecte i pocs bloquejos emocionals, pues el que passa és que dius, bueno, com que no es farà servir, fora.
Clar, com més carreteres actives, com més branques verdes, més un cervell més nutrit de cara a...
Exactament. Per tant, aprendre a caminar, a parlar, a reconèixer cares o sons, tot allò que dibuixa el mapa, no?, d'aquest nen, pues és un mapa que s'està dibuixant a la vegada en el cervell. ¿Vale? Després, el que fa és... Si hi ha algú que, Pep, que no queda clar, m'ho dius.
Sí, sí, clar.
¿Vale?
T'expliques molt bé.
Vale, gràcies. Després, el que arriba és una... És l'altra gran etapa, que és la poda sinàptica a l'adolescència, i en aquest sentit és un moment de canvi, de recerca, d'experimentació, i el cervell adolescent el que està fent és configurant-se.
És complicat el cervell adolescent.
Bueno, és que té molts fronts oberts, ¿vale? Bueno, doncs aquest cervell s'està reconfigurant una altra vegada, sobretot aquesta part més frontal, que és el còrtex prefrontal, i és la zona que ens ajuda a planificar, a prendre decisions i a controlar impulsos. És a dir, és aquella zona ja en la que comencem a ser persones, no?, de forma racional. Per això, a vegades sembla que actuen sense pensar, no?, els adolescents.
Si costa de controlar els impulsos.
Exactament, perquè el seu cervell encara està acabant de cablejar totes aquestes connexions. Sí? És a dir, hi ha autopistes, dius, ostres, anem a omplir aquestes autopistes que les hem predisposat des de ben petit a què? A que funcionin. Per tant, és com que, venga, va, les estem habilitant, i per això moltes vegades estan en aquest procés d'entrar. No? Bueno, doncs per aquí és per on va. I per què l'entorn és important, no? Una vegada que hem tingut totes aquestes podes sinàptiques, no? Pues cada experiència el que deixa és una petjada en el cervell. I aquesta petjada en el cervell el que fa és habilitar autopistes, com deia abans, no? Per tant, quan un nen, una nena juga, pregunta, s'equivoca, ha de tornar a intentar-ho, el que fa el seu cervell és reforçar connexions, sí? I aprendre un idioma, tocar un instrument, rebre afecte, escoltar un conte abans d'anar a dormir, tot això enforteix sinapsis.
I, Paco, també es poden anar camins que vagin cap a coses positives i camins que vagin cap a coses negatives.
Evidentment.
Clar.
Sí, sí, aquí no estem parlant, no? No estem discriminant, no? Allò que pugui ser més adaptatiu o menys adaptatiu, més que, en realitat, també el cervell no filtra moltes vegades, no? I hem parlat en moltes ocasions en aquesta secció, no?, també de tota la part negativa, de com el cervell, crec recordar que vam parlar ara fa unes quantes, un quants programes, de com el cervell no entén el negatiu. És a dir, perdó, només com el cervell sempre processa en negatiu, la tendència és aquesta, no? Bueno, és a dir, sí, tot el que xuclis, si l'estimulació és negativa i l'input és negatiu, és una carretera igualment oberta, més fosca, possiblement, amb menys il·luminació, no? Però al cap i a la fi...
Alerta amb això,
exactament,
també.
Exactament. Per tant, quan l'infant va creixent en un entorn amb estrès, com tu ara deies, no?, amb falta d'estimulació o poca seguretat emocional, el que fa el cervell és perdre connexions valuoses i utilitzar aquestes que no són tan valuoses i no són menys adaptatives. Per tant, entendre que la poda sinàptica, branques que a vegades podien... tallar branques que a vegades podien haver estat bones branques per sostenir aquest arbre. I aquí és on perdem oportunitats quan no actuem, quan no actuem de petit. ¿Vale? Quan la poda no va com hauria d'anar, què passa?
Exacte.
¿Vale? Pues el que diuen els estudis científics, el que s'està parlant últimament, és que s'ha descobert que quan la poda sinàptica és massa intensa o massa suau, ¿vale?, el que poden fer és aparèixer dificultats. Els últims estudis, i ara tampoc entraré en detall, els estudis parlen, per exemple, de dos casos com l'autisme i com l'esquizofrènia, no? Que són dos trastorns dels més grossos que hi ha en el que és el ventall, no? De malalties mentals. En el cas de l'autisme, per exemple, el que es diu és que sembla que hi ha una poda insuficient.
S'han fet molts de camins i la persona...
Exactament. El cervell que manté són masses connexions, cosa que el que pot fer és causar una sobrecàrrega sensorial. Per això moltes vegades els autistes tenen aquesta hipersensibilitat.
Exactament.
Val?
Sí.
En canvi, d'acord? Això és el que estan dient els estudis, parlen de l'esquizofrènia, que el que podria ser és el contrari. Una poda massa agressiva, tu has fos tot, sí, per dir-ho d'alguna manera, durant l'adolescència i has eliminat connexions útils. Per això moltes vegades en tot el que és l'esquizofrènia, quan es comencen a desatar, són en les etapes adolescents i aquí és quan surten senyals d'alarma importants. No? Bueno, aquests descobriments el que ens ajuden és a entendre millor com es formen alguns trastorns i és una manera nova d'enfocar, no?, el fet de que n'hi hagi hagut o no des dels primers anys de vida l'apertura, no?, a aquestes bones connexions i, per tant, a aquestes autopistes mentals. No? Però, evidentment, com sempre, m'agrada enfocar-ho, no?, cap a una visió adaptativa, funcional, però també positiva. Hi ha una esperança, no?, en tot això, i és que el cervell és plàstic, és a dir, la plasticitat del cervell. No totes les autopistes que han estat fosques no es poden recuperar. Per tant, una de les millors notícies que tenim, no?, és que, i que ens dona la neurociència, és que el cervell mai no deixa de canviar. I encara que la poda sinàptica sigui més intensa en la infància i l'adolescència, el cervell continua reorganitzant-se tota la vida, de tal manera que hi ha noves oportunitats de crear noves autopistes. ¿Vale? Per això, moltes vegades, la importància, no?, de fer treball terapèutic quan un té autopistes tancades, no?, de la infància.
De fet, se'n parla molt ara de neuroplasticitat i com crear hàbits saludables pel cervell.
Correcte. Correcte, perquè tot i que hem crescut, hi ha encara, no?, diríem, les fosques, aquestes autopistes que són susceptibles de ser obertes. No? Per tant, aprendre una cosa nova, canviar d'entorn o superar una dificultat, podem modificar aquestes connexions neuronals. Per tant, una mica el missatge, no?, als adults, no?, que ja no fan referència només amb els seus fills, sinó a les persones adultes que ens estan escoltant, és que no deixem mai de donar-li aquest estímul al cervell, perquè hi ha autopistes, com deia abans, perquè quedi clar aquest símil, que estan allà a l'espera de ser activades, no?, i que encendre tot l'il·luminat que tenen. Això, com tu molt bé deies, Pep, és neuroplasticitat pura i dura, ¿vale? La capacitat del cervell per adaptar-se i per reinventar-se. No? I aquesta és una finestra oberta a l'esperança i, per tant, també, no?, al treball que fem molts professionals i que, i que al final, pues, potser també, no?, el treball que tu fas aquí, en el moment que ho escolta una persona gran de Formentera, pues, també, no?, el rebre tots aquests inputs d'entrevistes, de temàtiques diverses, pues, també és una manera, no?, d'obrir aquestes autopistes. No? Bueno, per anar acabant, el paper de les famílies, no?, pues si el cervell és un jardí, no?, ple de branques i arrels, les famílies en són els jardiners.
Evidentment, clar, tenen una feina, no?, increïble.
I cada dia, sense adonar-se'n, el que fan és regar, cuidar i orientar aquest creixement, no?, de tal manera que la poda sinàptica passa mentre els nens viuen i quan riuen, quan s'enfaden, quan descobreixen, quan s'equivoquen, com deia abans, el que estem fent és creant connexions. Per tant, entendre que cada mirada, no?, cada abraçada, cada conversa, cada moment de riure, cada moment compartit, el que reforça són totes aquestes connexions, no? És a dir, perquè estem creant una predisponibilitat a que passin coses en el nostre cervell. Si el cervell està en modo alerta, si el cervell està en modo supervivència. Per què? Pues perquè la situació a casa és conflictiva, perquè no s'està cobrint aquestes necessitats més bàsiques, pues, per tant, quan el cervell està d'aquesta manera, està en modo supervivència, no està rebent tota l'estimulació que toca. I això és molt important que ho entenguem també. És a dir, que no descuidem tota aquesta part emocional, de la qual en farem èmfasi moltes vegades en aquest programa. No desmuntem tot això, perquè és important la feina que fem des de casa si primer hem cobert tota aquesta part emocional. Per tant, tampoc es tracta d'omplir-los d'activitats extraescolars i d'activitats i tampoc hem d'estar pendents dels resultats, sinó que es tracta de compartir curiositat, es tracta de deixar-los provar, es tracta de provocar que hi hagi conductes molt autònomes i es tracta d'escoltar-lo, no? Sense fer judici, perquè aquestes autopistes siguin autopistes obertes, no? A rebre tota la informació que calgui, no? Per tant, aquesta poda sinàptica fa la seva feina amb saviesa, el que fa és eliminar el que no serveix, enforteix el que importa i el que fa és construir una ment preparada per aprendre, per estimar i per somiar, ¿vale? Que és una de les coses més boniques del món. Així que, no sé, famílies, com a últim missatge, no? De l'any, pues encara que no ho veieu, esteu ajudant a esculpir els serveis dels vostres fills amb cada pas que doneu en el vostre dia a dia, tot i que a vegades les famílies, no? El nostre dia a dia sigui complicat, no? Des que es desperten fins que se'n van a dormir, és una feina ja d'estar, de presència.
Sí, una feina de jardiner, en aquest sentit.
Exactament, és constant. Cap manual, no? De ser mare o ser pare, que no hi ha un manual perfecte, no està explicat que les coses són fàcils. Tenir un fill o una filla és preciós, però és laboriós i implica treball. Per tant, res, jo convido les famílies de Formentera, a les mares, pares que ens escolten en aquesta secció, pues que segueixin treballant en aquesta línia, que ho disfrutin, que ho gaudeixin, que també els anys passen ràpid i que a vegades ens adonem que ja estan sortint cap als seus estudis superiors i marxen de casa, com m'ha passat a mi, i dius, ostres, què ha passat aquí? I ara ja hi trobes a faltar, pues, no sé, passes per l'escola que ara he aparcat aquí, i dius, ai, quant temps fa que ja no passen per aquí, no? Per tant, bueno, convidar una mica a fer aquest tancament d'any de la millor manera, que és això, no? tenint un punt d'esperança, no? cap a la nostra acció educativa.
Tancant l'any així i també començant-lo amb aquest ànim, no?, per cuidar aquest jardí que té que durar molts anys.
Exactament, exactament.
Paco Pérez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
I bones festes.
Vinc divendres, és un spoiler, això?
Ah, vens divendres
a fer avançament. L'alter ego, no? Fem un...
El xiringuito.
Fem un xiringuito de Nadal, no?
Sí, sí.
No, Miguel? ¿Te parece?
Hi ha ganes.
Vale, pues això farem. Sí, sí. Vinc divendres i em despedeixo del tot.
Perfecte.
Que vagi bé.
Adéu. Gràcies, Paco. Adéu.